Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, són les 12:20 minuts, dijous avui 7 de març del 2019, hores d'ara, fregant els 15 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. Començarem buscant informació de servei, la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dijous avui i demà és divendres, vaja, això és fàcil, eh? Avui estem a dijous, demà és divendres. Avui és 7, demà és 8. Però demà és el 8 de març i avui doncs volem parlar de la vaga general que hi ha convocada per demà, la vaga feminista que hi ha convocada per demà, i ho farem amb la Gemma Casal, que ens acompanyarà a través del fil telefònic per informar-nos doncs del perquè d'aquesta vaga i, sobretot, quins són els actes que hi ha previstos per demà. També avui comença el Festival de Músiques Disperses, el MUD. Parlarem amb el seu director, amb l'Antoni Gorgues, que ens destacarà doncs els trets diferencials de cada proposta musical que des d'avui fins diumenge inundaran de música i de cultura la capital lleidatana. I encara ens quedarà temps per arribar a les dues i uns minuts abans obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, i estem a dijous, què hem de fer? Doncs parlar de la nieve en la Cope. Sembla que hi ha bon temps de cara al cap de setmana. Segueix havent neu i, per tant, són d'aquells caps de setmana en el que es pot esquiar de manera confortable, és a dir, que no tens ventisques, que no tens freds. Dic sembla, perquè tot això, com sempre, ens ho ha de confirmar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. I amb tot això, doncs, ja saps, ens plantarem a les dues. Des d'ara fins llavors, en directe, ens escoltes a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida. També ens pots escoltar a través de la plana web cope.es o a l'aplicació, tant si tens iOS com Android, busca l'emissora de Lleida. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Busquem 12:22 minuts la previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Carolina Pons. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats, tot i que a la tarda aniran augmentant a intervals ennuvolats al terç nord, amb probables precipitacions al Pirineu. La cota de neu se situa avui entre 1.100 i 1.300 metres. Baixen les temperatures al terç nord i es mantenen amb pocs canvis a la resta de la província. Tindrem 18 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 13 a Viella, quan el vent bufa de component oest, fluix a moderat. Per demà s'esperen cels poc ennuvolats que aniran augmentant a intervals ennuvolats durant les hores centrals del dia, i també hi ha una baixa probabilitat de ruixats dispersos al terç nord. La cota neu demà estarà entre 1.200 i 1.400 metres. Baixaran les temperatures mínimes, que seran de 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 2 graus sota zero a Viella, 2 a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. Les màximes podrien pujar una mica, s'arribarà a 19 graus a Lleida i a Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. Tindrem algunes gelades febles al Pirineu i bufarà vent variable fluix, tendint i augmentant a oest i noroest, fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Malauradament hem de tornar a parlar d'un accident greu a la xarxa viària lleidatana.
Cope Lleida. Estàs informat.
Un altre accident a la xarxa viària lleidatana, greu a la Nacional 260, Roger.
Sí, una persona va resultar ferida crítica ahir al matí a un accident que va tenir lloc al quilòmetre 298, com deies, de la Nacional 260 a Gerri de la Sal. L'accident va tenir lloc a la sortida d'un túnel a la zona del concós de Collegats i s'hi van veure implicats una furgoneta, un camió i un turisme. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc per una invasió del carril contrari, possiblement a causa de la somnolència del conductor.
Recordem que no fa massa setmanes el RAC ja va informar que tant la Nacional 260 com, sobretot, la Nacional 240 i Nacional 230, al seu pas per la província de Lleida, eren considerades carreteres amb molts punts negres, amb massa morts i que, recordem, els darrers pressupostos generals, que evidentment han quedat aparcats, no destinaven massa diners a la xarxa viària lleidatana. En fi, obrim la plana local. Elder, els Mossos analitzen l'ordinador i el mòbil del militant de Vox a Lleida detingut per suposats abusos a incapacitats.
Sí, els Mossos d'Esquadra volen esgotar el termini màxim legal de 72 hores sota custòdia per seguir investigant els fets. A hores d'ara estan analitzant l'ordinador i el mòbil del detingut per si troben proves que l'incriminin com ara imatges de contingut sexual. La Fundació Alosa, la qual té la tutela dels incapacitats, va detectar missatges de WhatsApp fora de lloc entre els denunciants i Ortiz. La cúpula de Vox no descarta personar-se com a acusació popular en una hipotètica causa, com ha afirmat Javier Ortega Smith, número 2 de Vox.
No descartamos que cuando tengamos la información suficiente, porque de momento solo tenemos la de los medios de comunicación, si es necesario nos personaremos como acusación en la causa por el mal nombre o por el daño que haya podido causar a nuestro nombre, y además le comunico que Vox es el partido que pide la cadena perpetua para los tipos de delitos sexuales.
Ortiz es presentava com a líder de la formació a Lleida, tot i que Vox va negar que ho fos, i el va suspendre ahir de militància.
Elder, també a la ciutat de Lleida, home, no és una imatge habitual, sí que de vegades doncs, a serveis de YouTube i d'altres serveis d'internet veiem imatges similars, i també a les pel·lícules, però ahir un home es va passejar despullat pel centre de Lleida, i a més, al mig d'un creuament, per tant, va entorpir la circulació dels vehicles.
Sí, exactament, a l'encreuament entre Passeig de Ronda i l'Avinguda Rovira Roure. L'home, mentre proferia diversos crits, es movia per la calçada i entorpia la circulació dels vehicles que havien d'esquivar-lo. Finalment, ha estat retingut per diverses persones que passaven per la zona, entre els quals dos Mossos que es trobaven fora de servei, fins a l'arribada de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. L'home ha estat traslladat a l'Hospital Universitari a l'Hort Vilanova de Lleida.
També una notícia de darrera hora. Detenen tres homes per cultivar prop de 2.000 plantes de marihuana en una nau industrial inactiva de Torà. Tenien la instal·lació elèctrica punxada per poder il·luminar i regar la plantació. Comissions Obreres denuncia que les dones lleidatanes cobren a la feina, de mitjana, un 16,8% menys que els homes. Durant el 2018 es van presentar a Lleida 1.153 denúncies per violència de gènere i es van dictar 208 ordres de protecció, segons el sindicat. I ara, com ja havíem anunciat, parlem del 8 de març, Roger.
Com tots sabeu, aquest divendres està convocada per segon any consecutiu una vaga feminista per reivindicar una major igualtat efectiva entre homes i dones. Tot i que la majoria d'actes es concentraran en demà, a la ciutat de Lleida ja s'estan realitzant diverses activitats encaminades a aquest 8M. Sense anar més lluny, dimarts, un grup de veïns de la Mariola va participar en l'enregistrament del videoclip Mariola és nom de dona a ritme de garrotí. A més, ahir la UDL va celebrar al campus de Cap Pont una jornada sobre violència de gènere i treball que tenia com a principal objectiu fer una anàlisi crític de la protecció de la treballadora víctima de violència masclista. Per parlar de tot això i sobretot del que passarà demà, tenim al telèfon la Gemma Casal, membre de Dones Lleida i coordinadora 8M. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia.
Podríem dir que aquest 8M arriba en un moment en què el feminisme es troba, no et diré tampoc en un de moda, però perquè tampoc crec que sigui una expressió adient, però sí en un moment en què se'n parla molt, no?
Sí, el moviment feminista ara viu un moment dolç perquè per fi hem aconseguit que les nostres reivindicacions, com a mínim, tinguin un espai i una veu als carrers i als mitjans de comunicació, i per tant també hem fet moure algunes agendes polítiques per tal de parlar-ne. De moment solucions n'hem trobat poques, però sí hem aconseguit doncs, posar a primera línia les reivindicacions de la meitat de la població.
Creus que aquesta, entre cometes, normalització del tema fa que cada cop costi menys a les víctimes el denunciar el que passa?
A veure, la vaga no és només per el tema de violència masclista, perquè n'hi ha, són moltes altres reivindicacions, i també una d'elles és el tema de violència masclista. Però la violència masclista no és només les dones que viuen violència sexual, sinó que la violència masclista és en els llocs de treball, en els carrers, a les universitats, a les escoles, als instituts, als autobusos, a tot arreu. Les dones cada cop denuncien més, o hi ha més dones que denuncien, però no són ni una, no arriben ni a la meitat de les dones que viuen agredides. No és tan fàcil denunciar, bàsicament perquè no tothom té la xarxa ni el suport per dur endavant aquesta denúncia, I en segon lloc, però més prioritari, és perquè tenim una justícia i una administració que no respon amb seguretat i amb recursos cap a les dones que viuen aquesta violència. Per tant, molts cops se senten abandonades i a vegades els costa molt fer aquest pas.
Parlem una mica de demà i sobretot de la vaga. Creus que, bueno, com estan les expectatives? Com, creus que serà un èxit aquesta vaga?
Un èxit ja ho és, perquè hem aconseguit que se'n parli a tot arreu i que per nosaltres, per les organitzacions feministes, la vaga és el dia que sortirem al carrer més massivament, però que les motivacions i el treball per la vaga ha fet que les assemblees i coordinadores feministes d'arreu del món es trobin durant tot un any per organitzar aquesta vaga. Per tant, hem generat i hem impulsat molt més autoorganització i apoderament feminista del que mai havíem aconseguit. Per tant, diguem, la vaga en si mateixa ja és un èxit només el fet de poder-la preparar col·lectivament. Segurament el dia, aquest dia 8, doncs hi haurà molt més seguiment que l'any passat, tot i que hi ha sindicats que s'han negat a convocar la vaga. Per sort, el moviment feminista ha aconseguit que hi hagi sindicats, doncs, com són la Intersindical o la CNT o la CGT a Catalunya, doncs, que sí, han fet el pas i han convocat la vaga per tal de que les dones puguin anar o aquest dia puguin fer vaga. El que sí que hi haurà és gent participant a la manifestació i en algunes activitats i que hi hagi moltes dones que no són treballadores en tant que no són, que no tenen contracte, però sí són treballadores, doncs, a la llar o de cures, i com és una vaga també per de cures, doncs aquestes dones que fan la feina a casa seva, que cuiden nets, que cuiden avis, que gestionen la família, que tenen de vegades fins i tot dones que tenen aquesta doble o triple càrrega de treball, aquest dia moltes han decidit anar a la vaga i fer un crit d'atenció no només a la societat sinó al seu propi entorn familiar, perquè elles puguin anar a la vaga i ells comencin a prendre responsabilitat, doncs, a la gestió de la vida, del sosteniment de la vida dintre les pròpies llars. Per tant, creiem que amb això ja és un èxit en si mateix.
Repassa'm, si et sembla, una mica els actes que teniu programats pel que serà la jornada de demà, des de Dones Lleida.
I tant, i la coordinadora 8M, que és la que fa la crida a la vaga de 24 hores i que agrupa, doncs, no només el grup de dones de Lleida, sinó tota una sèrie d'organitzacions, que les assemblees d'estudiants, el casal de joves, Arran Endavant, l'Assemblea Llibertària i altres organitzacions feministes, doncs el que hem i un munt de dones que han decidit sumar-se al comitè de vaga, més enllà de que pertanyin o no pertanyin a una organització, hem decidit un calendari que pugui ser assumit tant per part d'aquelles dones que faran efectivament la vaga com aquelles que no la puguin fer. I la comencem just avui a les 12 de la nit, en el moment en què comença el 8 de març, amb una cassolada perquè volem fer molt soroll. Ens trobem a la plaça 8 de març i volem fer molt soroll perquè estem cansades d'estar silenciades i dels minuts de silenci, sobretot per totes aquestes dones que no la podran fer perquè han estat assassinades. I per tant, a les 12 de la nit comença la vaga amb molt soroll i amb una marxa nocturna per tal d'explicar també en aquells espais d'ocis que volem un oci de qualitat i un oci segur i que les dones volem poder tornar a casa lliures i no amb por. Al matí, doncs, comencem ben d'hora, a 6:45, amb un esmorzar popular davant de l'edifici de la biblioteca del campus de Cap Pont. Són activitats on només hi són cridades les dones, dones, heteros, lesbianes, trans, però només dones, tant a tot el dia, tant a la cassolada com a l'esmorzar, com als piquets informatius que hi haurà a partir de 12:45, que sortiran de la plaça de la catedral. A 3:15 fem un dinar a la plaça Noguerola i a les 5 una cercavila popular que acabarà la manifestació, i aquesta manifestació surt a les 7 de la tarda a la plaça 8 de març i acabarà a la plaça Catedral, preveiem que sobre les 8. Volem fer incís de que tenim hem preparat doncs, tot un treball amb els companys, amb els aliats feministes, amb els homes, perquè ens ho pregunta molta gent, què han de fer els homes aquest dia de la vaga, doncs nosaltres els diem que els homes estan cridats a la vaga en tant que han de cobrir els serveis mínims de les seves companyes a la feina perquè elles puguin fer vaga, han de cobrir els serveis i la feina de les seves mares, de les seves filles o de les seves dones a la llar per tal de que elles puguin fer feina, puguin anar a la vaga, perdó, per tal de que de poder-se apoderar i de que aquest dia sigui un espai públic, i els creiem també perquè vinguin a la manifestació com a aliats del feminisme i que ens donguin tot el suport en aquesta manifestació al carrer per tal de que arribin les nostres reivindicacions molt més enllà i que ens hi sentim acompanyades. I també, doncs, amb aquests companys, ells mateixos s'han ofert a tenir un servei de cures que es farà a la Baula, l'Ateneu Cooperatiu La Baula, al carrer del Nord, durant tot el matí, des de 9 del matí fins a les 4 de la tarda, perquè totes aquelles dones que aquell dia no portaran els seus fills a l'escola i els seus marits potser estaran treballant o fent altres feines o cobrint serveis mínims d'altres dones, puguin deixar els seus fills a la Baula amb una sèrie de professionals, doncs, de l'educació que s'estaran ocupant dels nens perquè elles puguin reivindicar-se al carrer.
Molt bé,
crec que no m'he deixat res.
Vale, doncs molt bé, moltes gràcies, Gemma, n'estarem molt pendents.
Gràcies a vosaltres, i només ens queda demanar a totes les dones que facin vaga i als homes que permetin que les dones s'apoderin.
COPE Lleida. Estàs informat.
Seguim amb la informació del dia. Unió de Pagesos reclama mesures laborals i socials per millorar la gestió de la propera campanya agrària. El sindicat demana un sistema d'autoritzacions de treball excepcionals per afavorir la contractació de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió. I la Passió Medieval de Cervera incorpora una vessant pedagògica amb implicació d'alumnes d'arts escèniques i història, Roger.
Sí, la quarta edició de la Passió Medieval de Cervera incorporarà un component pedagògic del qual participaran alumnes del Teatre Medieval de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, els alumnes de batxillerat d'arts escèniques i també el cicle formatiu de grau superior d'escultura aplicada a l'espectacle de l'Escola Art Ondara de Tàrrega. Aquesta serà una de les novetats que oferirà la representació d'enguany de la Passió que es va presentar ahir a la parròquia de Santa Maria. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, destaca que la Passió Medieval és única al món.
I com a veïns hauríem d'exigir als polítics que a partir d'uns mesos hauran de dirigir paeria, parlament, etc. Els hem d'exigir que segueixin apostant per aquest esdeveniment únic al món. Per tant, i a més amb un cost, que sí que és veritat que per les possibilitats d'una ciutat com Cervera, doncs és un pressupost important, però hem de dir que a la Segarra sabem fer coses amb molts pocs diners. Jo penso que això és un repte. Jo penso que difícilment a Barcelona podrien fer la meitat del que s'està fent aquí amb aquests diners, no? Per tant,
la representació es durà a terme el dissabte 6 d'abril a les 7 de la tarda, però com a prèvia aquest cap de setmana s'escenificarà Les veus silents, una peça que vol ser una mirada femenina que reivindica el paper de les dones en la vida de Jesucrist.
Gràcies, Roger. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs dos equips correran en 8 dies l'exigent Cape Epic de Sud-àfrica amb 624 quilòmetres i 16.650 metres de desnivell. Parlem del que està anomenat com Tour de BTT. Són Marc Tugues i Pere Esquer i Ramona Gabriel i Toni Moreno, que seran els duets participants representants de Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, aquest moment en el que fem memòria i ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador ha arribat. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, tal dia com avui. Quin dia som avui? Un 7 de març.
7
però
de març.
Del 1994, de què parlava la gent quan es trobava a la barra del bar o al carrer?
De moltes coses, i també d'un pelegrí del segle XXI que va arribar a Solsona, el senyor Miquel Torres, va fer una parada a la Seu en la seva cinquena volta a Europa i anava acompanyat de dos joves que havien recorregut amb ell milers de quilòmetres. La jornada començava a les 4 del matí i van donar tota la volta a Europa. I van arribar també aquí al nostre país, a Solsona, i van fer una parada també a la Seu.
Bueno.
Van augmentar els pressupostos per obres a Aigües Tortes. La Casa del Parc es considerava com una actuació urgent. Medi Natural també veia innegociable la declaració de reserva per la zona d'Alfés. En Crònica Política, Duran i Lleida qualificava de passat de moda el discurs nacionalista de José María Aznar. La proposta del Partit Popular indicava un mal disseny de l'estat de les autonomies. Duran Lleida afirmava que no posaria obstacles al pacte amb Unitat del Poble Valencià i el Partit Socialista de Mallorca, encara que incomodés a Unió Democràtica de Catalunya. El grup municipal de Convergència i Unió va presentar 10 al·legacions al programa de l'àrea de rehabilitació del centre històric. Demanaven el canvi d'ubicació de l'alberg de la ciutat. Els regidors convergents deien que el pla era poc innovador i volien que es donés prioritat a l'ampliació del carrer de la Palma. L'alcalde del Pont de Suar va ser notícia en aquells moments perquè es va reunir amb el delegat de Sanitat de Lleida, el senyor Josep Santamaria, per trobar una sortida a l'avalanxa d'urgències que es produïen a l'Alta Ribagorça. Es queixaven de manca de mitjans. Els consistoris van sol·licitar la creació d'una àrea bàsica de salut en aquella zona. I acabem parlant del govern, que va negar categòricament que tingués plans per suprimir algunes pensions de viudetat, que s'havia rumorejat. Els sindicats qualificaven d'irresponsable l'actitud de l'executiu i el Congrés va analitzar la situació de prestació en aquells moments.
Va. Molt bé, Mari Carmen, i ara sí, puc dir que demà parlarem de futbol amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà divendres.
Antes de que acabe el día, José Luis Pérez y Ana Samboal te acercan cada tarde el mejor entretenimiento, las historias con nombre y apellido y toda la información que necesitas para entender lo que sucede a tu alrededor. 13 al día, de lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor de Farmotec.
Soy Charo Loriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olympia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olympia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olympia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia, derecho penal de familia, derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
L'Ajuntament de Lleida informa. El MUT, Festival de Músiques Disperses, porta a Lleida artistes d'arreu del món representants del folk-rock global pioners i amb personalitat pròpia. Del 7 al 10 de març passaran per l'escenari del MUT Witch, Casey and Clayton, Daniel Lumbreras o De Pedro. Consulta el programa del festival o compra la teva entrada a musiquesdisperses.com.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Segueixes aquí, a Herrera en Cope, sóc el d'Heralbes, i ara parlarem de cultura, perquè avui, 7 de març, comença un dels festivals més únics, per dir-ho així, de Lleida, el MUT, el Festival de Músiques Disperses, i per parlar d'ell tenim aquí el seu director, l'Antoni Gorgues. Bon dia, Antoni.
Bon dia, què tal?
Bueno, per parlar una miqueta del MUT, per la gent que no hagi anat mai, com descriuries, què creus que pot aportar algú que no ha anat mai al MUT?
Home, jo crec que per norma general, com a senya d'identitat, indicaria que el MUT és un festival diferent on pots anar a descobrir músiques que estan majoritàriament fora del circuit, no totes elles, però sí un lloc on recomano que deixis els prejudicis a casa sobre etiquetes de músiques i simplement et deixis portar i deixis recomanar i disfrutis de músiques que segurament et són desconegudes, però que disfrutaràs moltíssim. No per desconegut no ho has de poder disfrutar.
Sí, sí, estic fet una piqueta repàs al cartell d'aquests 4 dies, i bé, venen gent de tot arreu del món, i per exemple avui dijous comenceu forts amb De Pedro, no?
Sí, avui comencem amb De Pedro, que potser és el més conegut de tots aquests artistes que tenim enguany. Que ell ve de Madrid i ell ja ha estat actuant a Lleida un parell de cops amb anterioritat. És un músic molt experimentat, ell ve de... porta 10 anys de carrer en solitari ja, però anteriorment havia estat tocant amb la superbanda Calexico dels Estats Units, i per tant és un músic molt, però que molt experimentat. Ve presentant l'últim disc, on barreja músiques tradicionals de diferents punts del globus, molta música africana, moltíssima música latinoamericana, i també pinzellades mediterrànies. Tot plegat li dona a ell un aire una mica més pop, en el fons, potser també més produccions, i acaba resultant en un disc, unes gravacions i uns directes esplèndids.
Sí, i bueno, és que també està cridant, i la veritat és que cada grup que ve és de més lluny, sembla, i toca una música diferent, perquè després el divendres també teniu a Clayce i Clayton, que són un pare de cosins, no?, si no m'equivoco, de Canadà, sí. I de Parsons Redheads, no?
Correcte, sí. El divendres hem pogut ajuntar un parell de les propostes més excitants de folk rock que hi ha als Estats Units, bueno, a Nord-Amèrica, a dia d'avui, perquè som canadencs. Clayce i Clayton venen d'un poble perdut del Canadà. Són dos cosins superjoves, però que ja tenen, tot just tenen 22, 23 anys, però ja tenen 3 discos al mercat.
Bon dia.
I han estat girant moltíssim per tot Nord-Amèrica i també per part d'Europa, però mai havien visitat l'estat espanyol, i estem contents que hagin acceptat la nostra invitació per venir al MUT per primera vegada a l'estat espanyol, i ens portaran doncs el seu folk rock. És una barreja, el que fan és una barreja de influències britàniques i nord-americanes, gairebé per igual, des de Joni Mitchell fins a Pentangle, per exemple, podríem citar com a influències.
Sí, escoltar alguna musiqueta seva, la veritat és que, sí, com tu deies, no pots tancar-te portes, perquè és algun estil una miqueta que potser no és popular o pop, però la veritat és que són bastant bons. Després teniu el dissabte el Daniel Llumeneres, que ha fet una entrevista al Ricard, molt, molt bona música, i després per la nit al Cafè del Teatre, que això no ho hem dit, al Cafè del Teatre sol fer tots els concerts, toca Ozuko Bazooka i Witch, no?, que són de Zàmbia, si no m'equivoco.
Sí, correcte. Així com el divendres és cartell més de folk rock clàssic, el dissabte hem reunit a dos grandíssims grups de folk rock una mica més una mica més agressiu, una mica més psicodèlic, potser, no? O us avaso que venen des de Tel Aviv. Tots dos grups venen a fer aquest concert en exclusiva a tot l'estat. Witch no havien actuat mai encara en tot l'estat. O sigui, és una ocasió absolutament única de veure aquesta banda. Començo explicant a Ous Abazuka, que són els que obriran. Venen des de Tel Aviv i el que fan és fusionar músiques occidentals amb orientals, de manera que amb una base de rock i una mica de psicodèlia hi afegeixen matisos folclòrics de diferents punts de la seva àrea d'influència, no tant d'Israel, sinó de països veïns, com pot ser Turquia, Líban, Jordània, i tot plegat doncs acaba tenint una sonoritat també molt, molt particular, però no deixa de ser una banda de rock, en el fons. No?
Mm-hmm.
Sí. I després tenim els Witch, els que citàvem de Zàmbia. Com deia, oportunitat uniquíssima. Zàmbia és una... Witch és una banda que va sorgir l'any 1972, van estar en actiu fins a l'any 1984, però doncs no sortien de Zàmbia, diguem, no? I ja no només al seu moment, sinó que pràcticament ningú fora de Zàmbia sabia de la seva existència fins no fa massa anys. Fa uns anys es van descobrir alguns discos vells d'aquesta banda i des de llavors s'han estat reeditant els seus discos, s'ha localitzat els músics que encara sobrevivien. S'està ara mateix acabant un documental sobre la història de la banda, de la mateixa manera que es va fer aquell documental de Rodríguez, si recordes, no?
Sí.
Explicant una mica la peculiar història de la banda, que naturalment doncs Zàmbia no sembla així d'entrada l'espai més adient per a que sorgeixin propostes d'aquest tipus, no?
No, això t'anava a dir, és estrany, no?, que un grup de Zàmbia sigui reconegut a nivell internacional i que, per primer cop, arribi aquí a Espanya de la mà de vosaltres, del MUD.
Han estat fent algunes actuacions de manera puntual a diferents punts d'Europa, principalment a grans ciutats, no?
Mm.
I molt contents de que puguin ser aquí. Jo personalment soc fan dels Witch des que els vaig conèixer quan es van donar a conèixer fora de Zàmbia per primera vegada, en cercles una mica ja més de col·leccionisme, i és un plaer enorme tenir-los. Ens portaran musicalment el que ens portaran és una barreja de rock amb influències molt de Jimi Hendrix, per exemple, també barrejat amb les influències funk de James Brown, que és una mica tota la música que els hi devia arribar al seu moment allà, i també, doncs, lògicament, amb aquest pozo afro que negativament tots els grups de per allí doncs tenen, tant si volen com si no.
Sí, sí, sembla increïble perquè no ho pensem a vegades, però tinc que entendre, clar, totes les apartats musicals que ells arriben no tenen la mateixa capacitat d'escoltar tot el tipus de música i amb el que ells arribaven a tindre, que serà poquet, el que han fet, no?, que és de molt meritori.
Clar, és que imagina't, per exemple, que jo no vaig viure aquell moment perquè vaig néixer el 71, però sí sé que per llavors, als anys 60, l'any 65, 66, amb tota l'explosió del beat boom amb els Beatles i tot el que va venir al seu darrere, doncs a Espanya s'editaven els discos dels Beatles un any més tard que sortien a Anglaterra.
Sí. Imaginem a Zàmbia, no?
Clar, imagina't a Zàmbia. I no s'editava, a Espanya no s'editava gairebé res del que sortia a Estats Units i a Anglaterra. Doncs a Zàmbia quasi devien arribar quatre coses, i a partir d'allí, doncs, amb aquelles quatre influències i molta imaginació, doncs va acabar sorgint una escena com és escenes amb rock, en què que estava abanderada, liderada pels Witch, però també amb altres bandes similars, una cosa realment sorprenent, no?
Sí, sí, déu-n'hi-do. I bueno, per acabar el diumenge, acabem amb un Conjunto Papaupa, no? Una miqueta més animat, no? Entonces, si no m'equivoco, més una miqueta brasilers o sud-americans.
Sí, és música tropical, en resum, no? Clar, la música tropical inclou moltes influències, principalment són ritmes africans i caribenys, però després també hi ha molt de salsa de vella escola, diguem, no? Recreen una mica la música tropical dels anys 50, 60, 70. També hi ha algunes pinzellades de música surf, i tot plegat és una proposta molt, molt ballable, molt divertida, molt, molt suorosa per acabar aquesta última, aquesta 13a edició de, del Mut, no? Conjunto Papaupa venen des d'Holanda, però gairebé tots els seus integrants són llatinoamericans, venen liderats pel veneçolà Alex Figueira, que és un grandíssim coneixedor de la música tropical de dècades passades, i és el que lidera aquesta fantàstica banda, que tampoc havia estat mai tocant en tot l'estat i que venen també a fer aquesta única data aquí a Lleida.
Sí, déu-n'hi-do, tenim, si no m'equivoco, tres dels grups que no han tocat mai a Espanya i que per primer cop toquen aquí gràcies al Mut. I la veritat és que és de molt agrair que gent intenti apostar per aquest tipus de música que no arriba anualment aquí. I, bueno, una miqueta per publicitar-te, per dir a l'oient que ens escolta, on pot informar-se, on pot comprar les entrades, digue'm.
Sí, doncs les entrades es poden comprar a través del web musiquesdisperses.com. En el cas de Pedro, em sembla que en queda 10 o 15, no em queda més, així que si t'interessa, vola. Llavors també es poden comprar anticipades al Cafè del Teatre o a la botiga Grans Records. Igualment, cal dir que el concert de Daniel Lumbreras a Grans Records el dissabte a les 12 del migdia és gratuït amb aforament limitat, que no sé si hem citat aquesta...
Ah, no ho havíem citat, però sí que cal recalcar-ho, perquè la resta de concerts sí que són al Cafè del Teatre, però el dissabte a les 12 Daniel Llumbreras sí que toca a Grans Records, aquí a Calde Costa.
Correcte.
Exacte. Pues, doncs moltes gràcies, Antoni. La veritat és que una aposta cultural com poques aquí a Lleida, i moltes gràcies pel teu treball i per atendre's, evidentment.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Pots consultar la web a www.musiquesdisperses.com. Allí tens tota la informació, també l'accés a les entrades. A punt d'obrir la finestra. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Apa, que obrim aquesta finestra dels records.
Anem,
per curiositat, avui. A veure,
anem avançant setmana, i avui parlarem d'una dita que diu ensenyar l'ignorant. Mm. Potser l'he sentit.
Sí.
I cal dir que aquest és un fet que va passar al Solsonès i que me'l van contar i que avui l'he recuperat i aquí el tenim. Ensenyar l'ignorant. Diu que el padrí se n'anava als 90 anys i no havia estat mai malalt, ni havia rebut la visita de cap metge, però d'uns dies ençà se'l veia que pioquejava. La família va avisar el metge i aquest va arribar fins a la masia on vivia. Observà llargament el vellet i li va dictaminar que posseïa una bona constitució, que allò era poca cosa. Li va receptar alimentació suau i, per tonificar el cor, una mica de cafè que podria comprar a Caladroguer. I és que abans el cafè no es venia al Plus, es veia a la Caladroguer. Compreu cafè sencer perquè no s'esbrava tant com si està molt, i li doneu tres cops al dia, després d'esmorzar, dinar i sopar, va dir el metge. Un mosso de la casa va acompanyar el metge fins a Solsona a comprar el cafè. La nora de la casa, sense trobar-se, va agafar la paperina i amb una cullereta va acostar la boca del padrí, i mentre li feia olorar la fina aroma del cafè, li va manar a obrir la boca per prendre el remei. El padrí va prendre el cafè, però no tenia queixals, i per mastegar ni la saliva per ablanir els grans, ni força per empassar-lo. I cada dia que passava, un altre dia el cafè s'anava minvant a la paperina, però el pobre vell cada vegada estava amb més ganes de vomitar i no es trobava bé. La família es va espantar. Van tornar a anar a cercar el metge i aquest arribar i va trobar el malalt pitjor. Preguntat si li donaven el cafè tres cops al dia per estimular-lo i tonificar-lo, i llavors li van explicar al metge que li havien donat, però que tenia moltes dificultats perquè no podia mastegar els grans i empassar-se. Llavors el metge va dir, és que els grans s'han de moldre i el cafè s'ha de fer bullir amb els grans i amb els molts. I aquest era l'anècdota d'avui, que tot marxant el metge va pensar que ningú n'hagi ensenyat i que cal ensenyar l'ignorant. I aquest fet és rigorosament històric, però que els de la casa no havien vingut mai cafè i es pensaven que s'havia de prendre els grans de cafè. I el pobre vell, com més grans preneia, més malament estava. I la dita d'avui ens diu: el bord bordeja i el març marceja. Cap dia igual.
Clar. Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes, busquem les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a la una, ens informem i després la nieve en la cova amb el David Velasco, amb totes les activitats, gruixos, estat de les pistes, tot el que t'importa de l'esport de la neu.